els podcasts de Ràdio Estel.
La veu de Càritas. La veu de Càritas.
I comencem en aquest moment l'espai setmanal dedicat a la caritat, a l'acció social, al servei desinteressat a totes les persones necessitades, especialment aquelles que no tenen accés ni tan sols al més mínim per viure cada dia. A aquest espai, amb la col·laboració de Càritas Catalunya, comença com cada setmana amb un breu resum de notícies. El nou informe d'indicadors socials d'entitats catalanes d'acció social, ECAS, entre les quals hi ha Càritas Diocesana de Barcelona, constata que els darrers 15 anys, de manera constant, una de cada quatre persones es troben en situació de pobresa o exclusió a Catalunya. L'INSOCAT va ser presentat en un acte d'ECAS amb el politòleg Pablo Simón, en què es va subratllar que a Catalunya hi ha una bossa sostinguda de població que pateix pobresa de manera estructural, fins i tot quan milloren indicadors macroeconòmics com ara el Producte Interior Brut. Es tracta d'un 25% de la població que té grans dificultats per sostenir una vida digna. Aquest segment queda invisibilitzat perquè, segons explica Pablo Simón, al nostre país tenim classes mitjanes i altes properes que redistribueixen per elles, mentre les classes baixes ho són tant que resulten invisibles. No veiem la pobresa i la redistribució no preocupa. Per això l'estat del benestar, afegeix, no combat realment la desigualtat. Els dos grans moments de recuperació econòmica després de les crisis del 2008 i del Covid del 2020 no han repercutit en una millora del benestar per a la població desfavorida, i la pobresa enquistada, segons denuncia ECAS, s'ha mantingut a la cua d'Europa. També és destacable que els menors estan en risc, concretament un 32,5%. I a més, una de cada tres persones que viuen de lloguer estan en risc de pobresa. I una altra dada significativa, un 20% de la població no poden mantenir a la llar una temperatura adequada, indicador que el 2013 era del 5%. Davant d'aquesta situació, les entitats socials reclamen més inversió i polítiques més valentes. D'altra banda, els voluntaris de Càritas Parroquial d'Aiguafreda i Sant Martí de Centelles, actualment 30 persones, tenen una missió clara, que és la de portar el seu gra de sorra per aconseguir la justícia social i la igualtat d'oportunitats. Aquesta Càritas influeix positivament en la cohesió dels dos nuclis urbans en què opera, Aiguafreda i Sant Martí de Centelles, de manera que contribueixen qüestions relacionades amb l'acollida, l'acompanyament social i el suport educatiu. Entre les accions que es duen a terme cal destacar el Racó dels Somnis, un projecte de suport educatiu que consisteix a ajudar infants de famílies amb dificultats socioeconòmiques i amb mancances de lectura i comprensió lectora, fins a arribar a ajudar-los a pal·liar i millorar la comprensió. L'activitat està dirigida a nens i nenes de 7 a 12 anys d'edat. Un altre projecte d'interès i èxit és el Parlem, un grup de conversa en català per a dones migrades. L'activitat més innovadora és el projecte Tramitem, que vol ajudar les persones usuàries en la realització de tràmits i gestions digitals. El projecte amb més anys de funcionament és el Cistell Solidari, un rebost que ajuda les persones més desfavorides a alleugerir la càrrega que suposa omplir el rebost. L'arribada de 3 contenidors de recollida de roba en els dos municipis ha estat una de les últimes novetats que s'han implementat i ha convertit això a aquestes dues localitats, Aiguafreda i Sant Martí, en una de les últimes novetats que, d'alguna manera, han estat pioneres en aquest tema. Lourdes Tresserres, directora de Càritas Parroquial d'Aiguafreda i Sant Martí de Centelles, explica que hi ha el projecte de suport a la gent gran que s'està madurant per poder-lo endegar i que encara es necessita fer la coordinació amb les institucions i acabar de definir el projecte. Més notícies. El curs del programa de voluntariat de gent gran i sènior de Càritas Diocesana de Lleida arriba al seu final. L'acte de clausura es va celebrar dimecres passat, 15 de maig, a la parròquia de Santa Maria Magdalena de Lleida. Una cinquantena de persones no es va voler perdre aquesta trobada, que va comptar amb la celebració d'una eucaristia presidida per Carles Sant Martí, que va fer una introducció i un discerniment sobre la comunitat i l'acompanyament a les persones grans. Després, els qui eren presents van gaudir d'un esmorzar en bona companyia per acabar la jornada amb l'actuació del pallasso Tortellini, nascut a Lleida, i un dels clowns més joves en l'actualitat. Aquest divertit bufó va voler compartir amb els participants la importància i la necessitat de riure per aconseguir canviar l'estat emocional d'una persona. Al mig centenar de participants en aquesta cloenda del programa de voluntariat i gent gran i sènior es van desplaçar a Lleida procedents d'altres municipis de la diòcesi, com de diversos punts també de la capital del Segrià. Tot i que es va celebrar la cloenda, les activitats del programa de gent gran i sènior continuaran el juny i el juliol. Completem aquest resum informatiu explicant-vos que la Fundació Formació i Treball ha obert la primera botiga al centre de Sant Adrià de Besòs, la segona del territori, amb la col·laboració de la Fundació Llegat Roca i Pi. La nova botiga, ubicada a l'Avinguda Catalunya número 57, se suma a les més de 180 existents a tot el territori espanyol i és la número 27 que l'entitat impulsa al territori català. El projecte aposta per un espai de consum sostenible reutilitzant béns de segona mà i afavorint alhora la inserció laboral de persones en risc d'exclusió social del territori. A més, els ingressos de l'establiment es destinaran a iniciatives de formació i inclusió laboral de col·lectius vulnerables. Recordem que Moda Re és una iniciativa empresarial impulsada per Càritas i destinada a la promoció de l'economia social i també solidària a través de la reutilització i el reciclatge de roba usada, per generar, sobretot, llocs de feina socials i també sostenibles. La botiga Moda Re, Sant Adrià de Besòs, ha estat creada amb una imatge moderna i actual que pretén trencar els estereotips que s'associen a les botigues de segona mà. Actualment hi treballen 4 persones, una d'estructura i 3 amb un contracte d'inserció sociolaboral. Aquest nou establiment permet continuar ampliant la xarxa d'entrega social de roba i complements a persones i famílies en situació de vulnerabilitat, ateses per la Fundació Formació i Treball, fet que facilita així la proximitat. Després de les notícies, de seguida el testimoni. L'ocupació a Catalunya, una radiografia de la integració laboral, impacte de les empreses d'inserció sociolaboral de Càritas Catalunya. Aquest és el títol de la conferència de premsa que es va fer dijous passat a Càritas Catalunya, al carrer dels Àngels de Barcelona, i que va servir per posar o per marcar el punt de partida d'un projecte ja en marxa i que pot donar bons fruits en l'acció social de l'Església. En aquesta roda de premsa van intervenir el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, també Alba Coma, gerent de l'empresa d'inserció sociolaboral Cartaes Tàrrega i representant de les 10 empreses d'inserció sociolaboral, i finalment Rafael Llepuz, director de Càritas Diocesana de Lleida i professor d'Economia Aplicada, tant a la Universitat de Lleida com a l'Institut Superior de Ciències Religioses de Lleida mateix, l'IREL. Ell també, com a representant de l'àrea sociolaboral de Càritas Lleida, ens escolta avui, és el nostre testimoni en aquest dilluns, dimarts, si ens escolteu a la repetició de les 6 del matí. Senyor Rafael Llepuz, hola, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda, gràcies a vosaltres.
Bé, en què consisteix aquest projecte? L'ocupació a Catalunya, una radiografia de la integració laboral, impacte de les empreses d'inserció. Un títol llarg, el de dijous passat, però que marca un impuls, no?, aquesta acció sociolaboral de Càritas.
Sí, les 10 Càritas diocesanes de Lleida teníem en conjunt 10 empreses d'inserció. I ja fa temps que teníem la intenció de, en una roda de premsa, donar a conèixer no només l'existència d'aquestes empreses d'inserció, que és una de les activitats que impulsem des de les Càritas, sinó també donar a conèixer el seu impacte. És a dir, donar a conèixer a la gent que nosaltres, a través d'aquestes empreses d'inserció, donem l'oportunitat de treball a les persones que es troben en situació d'exclusió social, perquè mentre estan treballant amb nosaltres agafin una experiència, un hàbit de treball, per després d'un temps doncs puguin inserir-se laboralment en les empreses ordinàries, no? Per tant, els llocs de treball que tenim en les nostres empreses d'inserció són rotatoris. Tenim una persona durant un temps, adquireix una qualificació. A la vegada, doncs, tenim treballadors i treballadores socials que fan d'insertors, fan prospecció, miren de a veure si les empreses ordinàries els poden contractar i si és així, doncs, se'n van a l'empresa ordinària i el lloc de treball que deixen l'ocupa una altra persona en situació d'exclusió.
Quin és el gran repte d'aquestes 10 empreses d'inserció de les Càritas amb seu a Catalunya a partir del que es va presentar dijous i del que es vol seguir fent?
Sí. Bueno, el gran repte és la tasca en si que fem, no? Ja fa temps que per part de les persones usuàries que acudeixen a les nostres entitats veiem que la principal demanda és el treball. És a dir, quan una persona acudeix a Càritas, si tingués treball no vindria. De fet, la primera pregunta és què necessites, si t'acostumen a dir un treball, no? Perquè tots sabem que a través del treball doncs, les persones doncs, tenim fonts d'ingressos i a més podem desenvolupar les nostres aptituds personals, que això des del punt de vista emocional també és molt, molt important. No treballem només per diners, sinó que treballem per altres motius. Aleshores, com veiem que hi ha un col·lectiu de població, aquella que es troba en situació d'exclusió social, que tenen molt difícil el trobar feina en les empreses ordinàries, doncs, bueno, amb el temps hem anat creant aquestes empreses d'inserció com a opció perquè aquestes persones doncs, puguin tenir la seva experiència laboral i d'aquesta manera com una mena de plataforma o de trampolí per poder accedir a les empreses ordinàries com qualsevol altres persones. Nosaltres, quan anem a les entitats, a les empreses, quan anem a l'administració pública a explicar què és el que fan les nostres empreses d'inserció, el que volem explicar és el projecte que hi ha darrere, no? Pensem que pràcticament totes les empreses d'inserció catalanes, de les Càritas catalanes, una de les activitats que fem és la recollida de roba, per després aquella que està bé i que pot tenir un segon ús, doncs poder vendre-la en les nostres botigues de la cooperativa Moderré. Bueno, doncs explicar que darrere de les botigues de roba de segona mà hi ha tot un projecte d'inserció laboral i d'inserció social. Que no és només vendre roba, no és només aconseguir uns diners, que evidentment no tenim ànim de lucre, però sí tenim ànim de guanyar diners, perquè tots els diners que guanyem els revertim en les empreses per crear quants més llocs de treball millor, per donar més oportunitats a les persones que es troben en situació d'exclusió social.
Avui parlem amb el director de Càritas Diocesana de Lleida, Rafael Llepuz, també professor d'Economia Aplicada, sobre el que va ser dijous passat una acció de comunicació, sobretot, no? A partir d'aquesta presentació, quin impacte creu que pot tenir tot això? Perquè aquí també es tracta d'aconseguir que a través de la difusió hi hagi més eficàcia, no?, en aquesta acció sociolaboral de Càritas.
Sí, no deixa de ser també una tasca de sensibilització.
Sí.
Val? Ja ho fem, cada Càritas, dintre de les seves possibilitats, amb els nostres serveis de comunicació, però vam pensar oportú poder fer aquesta presentació de les 10 Càritas, de les 10 empreses d'inserció de Càritas Catalunya per, en aquest sentit, donar molta més difusió de què és exactament el que fem i què és el que pretenem. Ja més o menys t'ho he explicat anteriorment, que és el que estem fent en aquestes empreses d'inserció. Quan més se sàpigui, quan més se conegui, millor. Penso que la ciutadania, quan coneix que existeix aquest tipus d'iniciativa, la ciutadania és sensible, la ciutadania és solidària i, bé, penso que quan més coneguin activitats d'aquest tipus també més s'implicaran i, com a mínim, més correix de transmissora tindrem.
Sí, sí, això qualsevol ciutadà que es pugui sensibilitzar i ajudar Càritas a partir de la informació sobre tot plegat, però també moltes persones que estan en el món de l'empresa o tenen alguna relació i que també s'hi poden implicar.
Sí, 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 sí. És una de les tasques que els nostres treballadors i treballadores socials, quan fan prospecció i acudeixen a les empreses, expliquen. A veure, tenim una sèrie de persones que estan treballant en les nostres empreses d'inserció, hi ha la possibilitat de que doncs, els pugueu contractar. Pues vinga, passeu per l'experiència. No ens desvinculem del treballador ni de l'empresa, és a dir, fem un seguiment. Quan una persona que està treballant en les nostres empreses s'incorpora a una empresa ordinària, doncs durant un temps se fa com un seguiment. Per tant, jo penso que a l'empresa també li va bé doncs, no només oferir un lloc de treball a una persona d'inserció, sinó que hi ha el treballador, la treballadora social d'enllaç per fer un acompanyament, que penso que això sempre també és una garantia i una tranquil·litat per part de les empreses quan contracten un perfil de persones que en un principi no estaven disposades a contractar. Mm-hmm.
Doncs avui hem parlat de l'impacte de les empreses d'inserció sociolaboral de Càritas Catalunya, que va ser el tema de la presentació que es va fer dijous passat, que vol donar pas a una nova etapa de més sensibilització. Tindrem ocasió també de comentar en propers programes les dades que s'hi van donar. Moltes gràcies, doctor Rafael Alleput, director de Càritas Diocesana de Lleida i també professor d'Economia Aplicada. Una abraçada i enhorabona per aquesta feina també d'atac a les arrels de la pobresa, sempre diem, no? D'atac a les arrels de l'exclusió mitjançant una cosa tan important com és ajudar a trobar feina.
Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, que vagi bé.
Adéu.
I algunes propostes d'agenda. Sempre us invitem en aquest punt del nostre espai La Veu de Càritas a visitar els webs de les vostres Càritas diocesanes o de Càritas Catalunya per consultar previsions de cara als propers dies. Nosaltres us en destaquem aquests. Aquest dimarts i aquest dimecres, dies 21 i 22 de maig, al Saló d'Actes de la Fundació 11 de Madrid, al carrer Sebastián Herrera, número 15, tindrà lloc el 5è Congrés Europeu contra la Pobresa i l'Exclusió Social, que vol oferir un espai de reflexió sobre aquells mecanismes i estratègies d'àmbit estatal i europeu que poden afavorir una millora de les polítiques i legislacions públiques en matèria de lluita contra la pobresa i l'exclusió social, així com promoure el diàleg i la participació del tercer sector en la concepció i el desenvolupament de polítiques públiques. Aquest dimarts, dia 21, i dimarts de la setmana vinent, dia 28, de 5 a 8 del vespre, al Seminari Conciliar de Barcelona, el professorat de l'Escola de Formació del Voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona farà un curs bàsic de voluntariat social. Aquest dimecres 22 de maig, de 5 a 2 quarts de 7 de la tarda, a l'Espai Polivalent de Singuerlín, al passatge Sant Miquel 2 de Santa Coloma de Gramenet, sessió del cicle de reflexions amb el tema Una farmació a la diferent, cuidem i cuidem-nos, a càrrec de l'equip de zona pastoral 5 i equip de salut mental i emocional de Càritas Diocesana de Barcelona. Més propostes. D'una banda, aquest dimecres, dia 22, a Girona, recompte de persones sense llar. I dijous, 23, es presentarà la memòria social de Càritas Diocesana de Girona. Aquests dos propers dijous, el 23, que és el d'aquesta setmana, i el de la setmana vinent, dia 30, de 7:15 a 8 del vespre, en format online, curs bàsic de voluntariat organitzat per Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat i adreçat als nous voluntaris de l'entitat catòlica que s'han incorporat recentment o que encara no l'hagin realitzat. I aquest divendres i aquest dissabte, dies 24 i 25 de maig, 19a Jornada Catalana de Voluntariat Social organitzada per la Federació Catalana de Voluntariat Social amb el lema Cures Connectades Voluntariat contra la Soledat. Al llarg de 2 dies hi haurà activitats i tallers perquè entitats de voluntariat i centres de salut trobin suport, continguts i eines per pal·liar-ne els efectes en les persones que atenen. El programa ofereix eines i estratègies perquè els voluntaris i els responsables de voluntariat, així com els equips professionals de salut i l'alumnat universitari, hi trobin recursos útils per millorar la seva tasca diària en l'atenció a les persones que es troben soles. Fins aquí la veu de Càritas d'avui.
La veu de Càritas.
Podcast de Ràdio Estat.